Avui és 24 de setembre de 2015, avui és la patrona de Barcelona i amb nosaltres l'alcaldessa, Ada Colau. Alcaldessa, bon dia i bona festa.
Molt bon dia i molt bona festa major.
Com es troba, per cert?
Molt refredada.
Molt refredada.
Sí, amb aquests canvis de temps, sí, no.
Sí, doncs entri aquí a l'estudi, que aquí ens fan canviar el temps, ens ha canviat l'aire condicionat i ara fot un fred aquí dins. Que sí, ho podem arreglar, només faltaria això, que només faltaria que es posés encara més malalta el dia de la festa major. No sé si va seguir el cara a cara entre...
Doncs fruit del refredat que porto, no vaig arribar a casa i vaig posar la nena a dormir i vaig caure jo també.
Com està veient aquests últims dies de campanya? Està una mica farta, això?
A veure, en realitat l'estic seguint, com sabeu, una mica de lluny, no? Estic fent d'alcaldessa, que estic molt enfeinada, juntament amb l'equip de govern, i a més hem tingut especial activitat aquests dies, hem tingut comissions, vull dir que estic molt, molt enfrescada amb el que és la tasca quotidiana de l'alcaldia, no? Que dona moltíssima feina en una gran ciutat com Barcelona. Més enllà d'això, home, doncs clar que estic seguint com a ciutadana també la campanya, no? I, bueno, veig amb preocupació que es mantinguin certs tics que lluny d'ajudar, doncs, segueixen crispant i, no, per part de l'Estat, m'estic referint...
La campanya de la por.
Sí, la campanya de la por, que, evidentment, pensis el que pensis, defensis la posició que defensis, si ets demòcrata no pot més que produir-te urticària i preocupació, no? Perquè no, aquesta campanya de la por no porta enlloc, al contrari, bloqueja situacions, genera més alarma, més crispació... i ens allunya d'una sortida democràtica dels conflictes, que és el que realment crec que desitja la immensa majoria, no?
Aquesta campanya no l'hem vist en cap acte. Volgudament. Per què?
A mi, no?
Sí.
Personalment. Bueno, ja ho vam explicar. Barcelona en Comú és una candidatura municipalista que es va crear per la ciutat de Barcelona. Realment no hem tingut la pretensió de generar un nou partit polític, diguem-ne, que es presentés a tot arreu, no? Estem defensant, doncs, que creiem que s'han de fer noves maneres de fer política, que passen per posar els objectius per davant de les sigles, per generar processos des de baix on la ciutadania pugui ser protagonista. I Barcelona en Comú va ser un exemple d'això, un procés barceloní, pròpiament barceloní, generat a partir dels teixits veïnals, socials... de la ciutat, on vam juntar a moltíssima gent que no participava en cap formació i on després també s'hi van sumar algunes formacions polítiques, no? Però que no va ser una coalició, va ser una candidatura on va participar moltíssima gent que no participava a cap partit i altra que sí que en participava. És fruit d'aquesta característica pròpia barcelonina d'aquesta candidatura i de la seva vocació municipalista, evidentment no ens és indiferent el que passi a les eleccions catalanes. També és veritat que s'ha convocat amb molt poc temps de diferència i aleshores, bueno, va haver-hi un debat a la candidatura on, constatant la pluralitat i que no hi havia un procés idèntic en l'àmbit català, que sí que és veritat que formacions que han recolzat la candidatura de Barcelona en Comú participen, no? però no hi ha una cosa que sigui igual, diguem-ne.
Són dos partits diferents, per entendre'ns.
Són dos processos que tenen moltes coses en comú. Amb Catalunya sí que es pot, però si hi ha formacions, clar, hi ha gent que, evidentment, a títol individual ja està participant, però no són processos iguals, no? I aleshores Barcelona en Comú va decidir que, com a tal, no participava a la campanya, donant llibertat, evidentment, als seus membres. Aleshores, jo, com a màxima cara visible, i, a més, amb la funció d'alcaldessa, no?, de representació de tota la ciutat de Barcelona, doncs es van valorar que era millor que, bueno, evidentment, desitjant que hi hagin candidatures del canvi que assoleixin els màxims resultats. I, bueno, i a títol personal li puc dir que, a més, amb el Lluís Rabell ens coneixem de fa dècades i, bueno, poso l'home al foc per la seva honestedat, el seu compromís. És una persona que m'estimo moltíssim i amb qui hem compartit moltes lluites a peu de carrer. Però més enllà d'això, com a Barcelona en Comú, si no es participa a la campanya, el lògic és que jo no hi participi tampoc.
Li pregunto a Ada Colau, i sigui el màxim de sincera que pot ser l'alcaldessa de Barcelona. En aquests 100 dies de gràcia que sempre...
Que l'alcaldessa pugui ser sempre sincera.
Perfecte. Li pregunto a l'alcaldessa de Barcelona... Quina nota li posaria Ada Colau en aquests 100 primers dies de mandat?
Quina me la posaria? A mi mateix, en clau personal, m'està demanant?
En clau o no, en clau municipal, és a dir, en clau de govern.
En clau de govern, per tant, no? Mm-hmm. No a la persona,
sinó
al govern. Això sí que seria difícil, sí, llejutjar-me a mi mateixa seria una mica massa. A veure, en clau de govern és evident, o sigui, la ciutadania és qui podrà valorar objectivament, no? I jo el que sí li puc dir és que sento que hem estat més examinats que cap altre govern precedent, no? Que hem tingut els focus des del primer dia molt pendents de nosaltres i que està bé que així sigui, vull dir, que en democràcia no ens hem de queixar, crec que tot govern ha de ser fiscalitzat, interpel·lat i per tant, no em queixo, però a altres, diguem-ne, se'ls ha donat els 100 dies de gràcia, a nosaltres crec que no se'ns han donat ni 10, però bueno, no passa res, no? I més enllà d'això, que hem estat altament examinats, doncs segur que sempre es poden fer coses millors, vull dir que mai posaria un excel·lent perquè sempre es podran fer coses millors, però crec que, bueno, que ens hem deixat la pell, que s'han posat en marxa tots els objectius a curt termini que ens havíem plantejat de fer front a l'emergència social amb temes com beques menjador, ajuts al lloguer, amb escoles bressol, vull dir, amb temes quotidians importantíssims per fer front a les situacions més complicades de la gent que ho està passant pitjor. Hem desencallat grans obres de ciutat i ens hem posat a treballar amb temes econòmics de fons de ciutat importants, com és ràpidament a parlar amb el president Mas per parlar del tema del deute o per desencallar el tramvia, una gran infraestructura essencial per al tema de la mobilitat. Hem anat a parlar amb la ministra Pastor per desencallar obres claus de la ciutat que porten massa de temps empantanades, com pot ser Sagrera o els accessos ferroviaris al port o als voltants de l'estació de Sants. Hem també fet mesures de transparència, de participació, no? de democratització de la institució.
Per tant, no falta.
O sigui, crec que hem posat en marxa els objectius principals de, diguem-ne, de pla de xoc, no? Que ens havíem situat, ens hem posat en marxa en tots els fronts.
Autocrítica, no? Alguna cosa amb la ment?
Home, sempre hi ha coses...
Alguna especialment que l'hagi dit, això no ho he fet bé.
Home, sempre hi ha coses que o es fan malament o es podrien fer millor, no? I a més crec que és bo plantejar-se sempre amb què podries millorar. Home, quan vam entrar, doncs des del desconeixement, diguem-ne, del funcionament de la institució, que he de dir per això, i no m'encanso de dir-ho i crec que és just dir-ho, que una de les dificultats que hem tingut és que som un govern de 11, i això no se li escapa a ningú. No hi ha hagut mai un govern amb tants pocs regidors a la ciutat de Barcelona, i la ciutat de Barcelona és molt gran. Ara, si hem pogut posar-nos a treballar tan ràpid com hem fet, és perquè hi ha un cos de treballadors i treballadores municipals que tenen una grandíssima experiència, i no només això, sinó que s'estimen la ciutat, i governi qui governi, es deixen la pell. No? I això és, vull dir, donar el meu agraïment personal, i crec que en nom de tot el govern, als treballadors municipals, que efectivament han ajudat moltíssim a que ens poguéssim posar a treballar immediatament.
Parlant cara a cara amb determinada gent que mai hagués pensat entendre-la quan estava fora de l'alcaldia, quan s'ha posat en el paper d'alcaldessa, els ha pogut entendre?
Sí, però no sé si està pensant en alguna cosa especial.
No. Estic pensant en gent que vostè, sense posar cap nom ni cognom, de debò, eh? Uh-huh. Gent que vostè, des de la seva posició d'activista social, quan estava fora, pensava és un marciano o és una marciana, i que, en canvi, després de conèixer-la, pot pensar, bueno, doncs, puc entendre coses que m'està dient.
No, home, marcianos, no, en principi, no sé, per exemple, doncs molta gent suposo que esperava amb curiositat com serien les meves primeres reunions amb directius de les entitats financeres, no?
Per exemple.
A qui no havia conegut. Havia conegut anat, a molta gent, exemple, de la banca, per exemple. Els màxims responsables no els havia conegut. Doncs en realitat crec que d'una forma previsible, vull dir que en aquest sentit, em sap greu, però no m'ha sorprès, no? Sí. Hem tingut una primera ronda de converses amb tots els directius de les màximes entitats financeres, han sigut totes extremadament cordials, i hi ha hagut la voluntat de col·laborar. El que passa és que no han passat de les bones paraules. I aleshores, clar, per un govern com el nostre, que realment vol canvis i que vol garantir drets fonamentals com a prioritat, està molt bé tenir relacions cordials, però el que volem són pisos en aquest cas, no? I ara es tracta dels propers mesos, després de les bones paraules, cal que les bones paraules es tradueixin en fets i en coses concretes, i amb les entitats financeres necessitem pisos, i no dos o tres, sinó centenars de pisos per posar-los en lloguer social. Clar, en un primer moment totes han dit que volien col·laborar i que col·laborarien, però ara necessitem que es concreti. I clar, si no es concreta, doncs nosaltres hem començat a posar sancions a pisos buits, aplicant la normativa que ja estava aprovada des de feia temps, no? I que no s'havia aplicat amb
però
el govern anterior.
Alguna entitat financera us ha dit, escolta, home, sí, us en donaré. Sí, s'ha compromès?
Gairebé totes han dit sí, col·laborarem, o facilitant pisos amb lloguer, o facilitant pisos buits, o facilitant pisos a preu baix.
No deu posar data?
Ara és això el que estem intentant nosaltres. Els nostres equips tècnics ara estan treballant de prop amb aquestes entitats financeres i, per exemple, li puc dir amb la Sareb, no?, que és el banc dolent i és el que acumula més centenars de pisos buits a la nostra ciutat. Bueno, doncs tot són bones paraules, però de moment facilitar-nos pisos ens han facilitat 3. I clar, 3 és misèria. Nosaltres volem centenars de pisos buits. Aleshores, estem dient-los, necessitem ja aquests pisos, a més tenim una llei que ens permet recuperar-los per diverses vies, perquè tenim, a part de la normativa que ens permet sancionar els pisos buits que incompleixen la funció social, ara s'ha aprovat gràcies a l'impuls de la plataforma d'afectats per la hipoteca, de l'Aliança contra la Pobresa Energètica i de l'Observatori DESC, que es van impulsar una ILP que va recollir centenars de milers de signatures, i amb un ampli consens del Parlament de Catalunya, doncs just al final del mandat, no?, es va aprovar aquesta llei que permet obligar els grans tenidors que tenen més de 20 pisos en propietat, doncs que no puguin fer cap desnonament i que reconverteixin situacions de desnonament en lloguer social, no? O sigui que tenim ara normatives per tant el que cal és una administració que faci complir la llei i que, evidentment, sempre des del diàleg i des de la col·laboració, però si el diàleg no obté resposta o tot són bones paraules i no es tradueixen en fets, doncs nosaltres utilitzarem totes les eines que tenim, també legislatives, per fer que efectivament aquests pisos es posin en lloguer social, perquè els necessitem, perquè hi ha una situació d'emergència social i habitacional que no pot esperar.
Hi ha, evidentment, un altre tema, que és el tema del comerç i dels festius i tot plegat. Ara, per exemple, les festes de Nadal normalment és un mes abans que s'obren les llums de Nadal i que això fomenta el consum. Com crec que cau en un dimecres o un dijous el que tocaria l'apertura, ells reclamen que s'obri com va passar l'any passat el cap de setmana anterior. No sé l'Ajuntament que diu quin dia s'obriran les llums de Nadal a Barcelona.
Aquest any es manté tot pràcticament igual que anys anteriors, i jo sé que el comissionat de comerç, el Miquel Ortega, ha estat parlant moltíssim amb les entitats de comerciants i amb les federacions, i des d'aquest diàleg el que s'ha fet és mantenir completament el dispositiu que estava previst d'enllumenat, vull dir que no hi haurà en canvis aquest any amb el tema de l'enllumenat.
Quin dia s'obrirà, se sap?
Doncs ara mateix no li sé dir, eh?
No sé si el mes abans o... És
que... Jo sé que es manté el dispositiu, el pressupost enllumenat es manté com l'any anterior. Val. El que sí sé és que el mateix comissionat està treballant amb altres mesures complementàries, perquè més enllà de les llums, el que hem de pensar és com millorem la relació del comerç amb els barris, com fem més processos a peu de carrer que apropin encara més els veïns i les veïnes al comerç de proximitat, perquè nosaltres ho hem dit molt clarament i ens ho creiem, el comerç de proximitat és una activitat econòmica clau per la ciutat. No només perquè genera més de 100.000 llocs de treball, que a més són de qualitat, que són de famílies, no? I per tant és una activitat econòmica distribuïda, no? Que no està concentrada en poques mans, sinó que arriba moltíssima gent de la ciutat, sinó que com a model de ciutat ajuda a la cohesió dels barris, perquè és el que dona vida als barris, no? El comerç a peu de carrer fa que hi hagin llums, dona seguretat, genera vida, no? Per tant, necessitem el comerç de proximitat. I especialment, diguem-ne, en les dues bandes, en els dos extrems, al voltant dels rius, és on el comerç de proximitat està patint més per la crisi, no? I aquí s'estan implementant altres mesures complementàries, a part de les llums de Nadal, que és una cosa molt puntual, sí, i molt de temporada, amb què estem treballant és amb activitats perquè el comerç s'apropi encara més als veïns i faci activitats de barri que li donin encara més vida.
Festius d'obertura, de moment, també quedarà tot igual?
No, s'ha mantingut igual aquest any, sí, perquè efectivament...
Sí, tot el 2015 quedarà tot igual, eh?
Bueno, clar, era sobretot afectava l'estiu, i aquest estiu vam entrar, sí, pràcticament com qui diu, sí, que ja eren vacances,
Nadal?
No? Perquè la investidura va ser al juny. Aleshores, el que s'ha fet és, després d'aquest estiu, que en realitat les coses no han funcionat bé, perquè ningú estava content, no? Uh-huh. Doncs ara, com deia, el comissionat està treballant de forma participativa amb tot el teixit comercial de la ciutat. Nosaltres ja hem dit que no estem a favor de la liberalització, perquè això va en detriment del petit comerç de proximitat i va a favor de les grans cadenes, no? I aleshores s'ha de treballar per una regularització. Entenem que la liberalització total no és una bona opció.
A favor que s'obrin determinats caps de setmana?
Si hi haguessin excepcions, nosaltres ho hem dit sempre i ho mantenim, si hi haguessin excepcions només seria si hi hagués consens. És a dir, si treballant amb totes les entitats de comerciants s'arriba al cas de que es pugui fer l'excepció d'algun cap de setmana, però preveient, per exemple, mesures complementàries o mesures que puguin...
Per exemple?
Bueno, s'ha de veure amb les entitats de comerciants, però el que vull dir és que no es pot liberalitzar si això perjudica el petit comerç o el comerç de proximitat sense compensar-lo o sense vetllar perquè aquesta liberalització efectivament no vagi en detriment del petit comerç.
Per tant, no descarta tampoc que Nadal ja no s'obri els caps de setmana.
O sigui, com li deia, el comissionat de comerç està parlant amb les entitats de comerciants.
Però això ha de ser imminent,
no,
suposo?
Estan treballant-hi.
Parlar del comerç de proximitat, alcaldessa, Els manters no és un hàndicap al comerç de la proximitat, més enllà, que és evident, de la vida que cadascú té d'aquest manter?
A veure, el fenomen del top manta, jo sempre ho dic, o sigui, s'ha de ser prudent, no? I quan es parla d'explicar la seva complexitat i la seva globalitat, no és per caprici, sinó perquè realment s'ha de veure el fenomen per entendre per què succeeix, perquè de fet aquest fenomen, tal com s'està produint ara a la ciutat, no és nou, es ve repetint any rere any, i es produeix no només a la ciutat de Barcelona, sinó pràcticament a totes les grans capitals europees i a tota l'àrea mediterrània, no? Aleshores, ens hem de preguntar per què es produeix, perquè si un fenomen produeix molèsties a l'espai públic o queixes entre alguns comerciants, el que ens hem de preguntar és on estan les causes, perquè si no, no resoldrem el problema, no? Per resoldre el problema s'ha de donar les causes. Aleshores, les causes que hi ha una llei d'estrangeria que deixa a moltíssima gent en una situació d'indefensió jurídica, d'irregularitat involuntària, no?, que els impedeix poder incorporar-se al mercat de treball normal. Aleshores, aquesta gent que no té cap voluntat de delinquir, perquè si no es dedicaria a delinquir, busca la manera, diguem-ne, que pot de guanyar-se la vida per arribar a final de mes. O sigui, no estem parlant de màfies, i a més nosaltres això tenim un estudi molt permanentitzat dels equips tècnics de l'Ajuntament.
Si no hi ha màfies que cooperen...
No, una altra cosa és que hi hagin màfies en el que és, són els productes que estan als orígens. I això ja no escapa a la competència municipal. Això seria un tema de Mossos i de la Guàrdia Civil al port, en tot cas, perquè estem parlant de grans containers, estem parlant de grans magatzems que no estan ni a la ciutat de Barcelona, no? I per tant, això seria ja una competència catalana i estatal, en tot cas. Aquí és on podrien haver-hi màfies, però en el que és la venda al detall, que és il·legal, efectivament, és il·legal, incompleix la normativa i que, per tant, no es pot tolerar sense més. Evidentment que no s'està parlant de tolerància, però s'està dient que per resoldre-ho s'ha de veure com resolem les causes. I les causes és una situació de vulnerabilitat i d'indefensió d'unes persones que, insisteixo, no volen delinquir. Aleshores, nosaltres què estem fent? Evidentment, la Guàrdia Urbana manté els dispositius per mantenir el control de l'espai públic amb normalitat, no? Però al mateix temps hem augmentat la presència d'educadors socials i de treball social per buscar alternatives en aquest col·lectiu que efectivament està demanant una alternativa, no? Que ara mateix no la té.
Com a alcaldessa ha decidit treure la missa de la Mercè, del programa de les festes, avui, el senyor Altaïm ho va preguntar a una persona, i avui el Nani Riera, el que va ser diputat d'Iniciativa, ho ha dit al periòdico, ho ha dit al periòdico, diu, desafio Colau a ser coherent i anul·lar la cavalcada de Reis, també d'origen religiós. Li pregunto...
No, però aquí hem de separar una cosa. Una cosa és la tradició, i una altra cosa, això és com si em digués, comparar-ho amb la cavalcada de Reis seria com comparar-ho amb dir eliminem la festivitat de la Mercè, i no hem ni eliminat la festivitat de la Mercè ni que sigui la patrona de la ciutat, i de fet avui el seguici popular sortirà normalment de la plaça de la Mercè, que és la tradició pròpiament dita, no? O sigui que es manté, la tradició es manté totalment intacta. Vull dir...
Per tant, tots tranquils que hi haurà cavalcada de Reis els
Clar,
pròxims
home,
anys.
Perquè aquí l'únic que hem dit és que no hi haurà presència institucional, una altra cosa és que després a títol individual hi vagi qui vulgui, faltaria més, no? I benvinguda sigui, a més, la pluralitat i l'exercici de la llibertat religiosa a la nostra ciutat. Vull dir, nosaltres encantats de que es facin misses com la de la Mercè. Ara, aquí sí podrà assistir a títol individual, però no amb una presència institucional, perquè això és un ofici. O sigui, és una missa no és una cavalgada de Reis, no? És un ofici religiós on s'està comulgant i s'estan fent una sèrie de coses que representen una part de la població, però no el conjunt de la població. I estem en un estat confessional. De fet, nosaltres el que estem fent és modernitzar i normalitzar una situació que abans era una mica una anomalia, perquè no és normal que en un estat confessional les institucions vagin a comulgar amb una religió en concret. Això no és normal.
Estem al dia de la Mercè, queden... Mira, d'aquí dos mesos... No, tres mesos pràcticament clavats. Demà faltaran tres mesos pel dia de Nadal. Escolta, pels que som pares, què posaran a la plaça Catalunya?
Doncs posaran sobretot activitats per nens i nenes. Sí,
va, ja m'ho imagino, però vull dir, tenen alguna idea ja o no?
No, ja, ara mateix no li puc avançar, però s'està treballant, com també li deia abans, amb el Comissionat de Comerç i les entitats de comerciants, és un dels temes que estan treballant, i hi hauran activitats de lleure i jocs, no?, per nens i per nenes, que seran igualment atractius i que ajudaran a dinamitzar la zona. I amb el que volem treballar molt més, que crec que s'ha fet poc, és que en realitat en el centre ja hi ha molta activitat comercial i hi ha molta assistència. El que hem de treballar, insisteixo, són en els barris, en els districtes, que cada cop que hi ha una gran festa, també com les festes de la Mercè, que volem treballar perquè arribin més als barris i que hi hagin més actes centrals, no només el que és el centre més, no, més propi de la ciutat, sinó que es distribueixin als diversos centres les grans festivitats, perquè això ajuda precisament a dinamitzar el comerç dels barris, que són els que més necessiten ara mateix, no?, que hi hagi un impuls, perquè ho estan passant molt malament.
Permeti'm, ja, encara hi ha zones, amb vostè, amb l'alcalde anterior, amb l'anterior, punts negres a la ciutat de Barcelona. En vam viure un fa molt poc, malauradament, amb la mort d'uns nanos a la zona de la Creu de Pedralbes. Aquests punts negres es poden arreglar com reclamen molt veïnat, sigui de quin sigui, de nou barris, però també del barri de Sarrià, les Corts...
Evidentment, hem de treballar per resoldre qualsevol punt negre. Jo sé que ara mateix hi ha una investigació oberta, perquè fa temps hi havia hagut algun altre accident greu, però tampoc, clar, compta amb qualificar de punt negre, amb el que, bueno, és veritat, s'ha produït un accident terrorífic, on no, dos nois i una noia de 18 anys pues, han perdut la vida i és terrorífic. Però bueno, hi ha una investigació oberta i hem d'esperar a que els professionals de mobilitat i de la Guàrdia Urbana ens diguin exactament què ha passat, no? Quines causes van intervenir en aquest incident, i evidentment que si es detectessin unes causes que tenen a veure amb la mobilitat de la zona, intervindrien, perquè evidentment per això estem, no?
Ismael Peña, vinga.
Doncs just ara, agafant-nos a unes paraules que deia que teníem un informe sobre la situació, etc., m'agradaria demanar-li a l'alcaldessa si es podia fer de la transparència no una eina de rendició de comptes, que em sembla que està molt bé, sinó si podíem fer també un exercici de pedagogia. És a dir, crec que les administracions, no només la de Barcelona, tenen moltes dades, que no tenim la resta de mortals.
I tant.
Accés a molta informació, accés a molts informes, a molts dictàmens. Llavors, jo recordo, per exemple, un apunt que feia la Gala Pina en el seu Facebook explicant precisament el tema de la negociació de Tom Manta, que era un tema complex. Em va semblar excel·lent com a punt de partida. Llavors, la meva pregunta és si hi ha un punt d'arribada. És a dir, a mi m'agradaria saber què llegeix Ada Colau, la meva alcaldessa, i amb qui parla. Sobretot per saber no cap a on va, sinó per què va cap on va, no? Llavors, poder fer traçar jo mateix aquest camí. Llavors, no sé si hi ha algun pla d'anar més enllà de declaracions puntuals als mitjans o a Facebook, sinó de deixar que no només els polítics, sinó els tècnics també de districte, quan obren una caixa de Pandora en un meló d'un problema, allò d'amagar-ho, que és el que fa tota la missió, que és dir, no admetem que tenim aquest problema fins que el tinguem resolt, llavors ja direm que teníem un problema, però ja l'hem resolt, sinó dir, ostres, tenim un problema, creiem que tenim un problema, qui té opinió sobre aquest problema, qui la té documentada, quina documentació tenim, i obrir-ho tot perquè pugui haver realment una deliberació sobre això.
Totalment d'acord, sí, sí. Evidentment és l'objectiu que tenim, però l'administració és enorme, no? I aleshores no és una cosa que podrem fer en dos dies, però estem treballant en un pla de transparència que efectivament en aquest sentit de que sigui la pròpia ciutadania, perquè és l'única manera de que efectivament la transparència funcioni, no? És que és donar eines perquè sigui la ciutadania la que jutgi quins són els temes interessants, quins són els temes rellevants, i que no sigui l'administració o els mitjans de comunicació els que decideixin quins són els temes rellevants. Exacte. Que sigui la pròpia ciutadania la que tingui totes les eines, tota la informació per decidir de quins temes s'han de prioritzar o s'ha de debatre, no? En aquest sentit, clar, a curt termini, doncs nosaltres hem fet públiques les agendes, no?, que era un dels compromisos de mínims que havia adquirit, però que efectivament són de mínims. Estem fent que pedagogia, explicant moltes coses que la gent no sabia, doncs, per exemple, totes les dietes que estem renunciant, no? Jo vaig fer pública, vam renunciar a les dietes de l'àrea metropolitana, que eren elevadíssimes, em semblen escandaloses, no? Estem parlant de que doncs, en concret, per exemple, la presidència de la metropolitana, que és la que jo ocupo a part del sou d'alcaldessa, significaven fins ara més de 2.000 euros mensuals, o sigui que és directament un sobresou, un sobresou molt gran, a més, no? Evidentment hem renunciat a aquestes dietes, però també a la Diputació passa el mateix. Ahir la Gala Pin, la regidora, també va anar, i ho feia públic al seu Twitter, va anar a una reunió de Port 2000 on no s'ho esperava, i tenia directament un sobre amb diners i el seu nom sobre la taula, i va fer una fotografia i ho va fer públic, perquè realment és que t'ho expliquen i no t'ho creus. Encara el dia d'avui et deixin sobres a la taula amb diners, és una cosa realment...
Sobre la taula amb diners?
Sí, sí, un sobre amb diners sobre la taula com a dieta per assistència a una reunió, no? És una cosa insòlita, però sí, sí.
Sobre?
Un sobre amb diners, amb el seu nom escrit.
És un poema.
Amb el seu nom escrit. Imagino, dedueixo, vull pensar que dintre també estaria doncs, el paper corresponent al rebut. Vull pensar-ho. Sí, sí. Ella no ho va obrir, en tot cas, per deixar clar que renunciava a aquella dieta. Però, bueno, més enllà d'aquests temes en concret, efectivament, crec que la transparència ha d'anar molt més enllà, i, de fet, per exemple, Bueno, doncs crec que a nivell gerencial hem fet hem pogut aconseguir un fitxatge del que estem molt orgullosos, que és el Joan Llinares, no?, que va intervenir en el tema del Palau de la Música, que és algú molt seriós i molt bo, a part dels serveis jurídics de la casa, que hi ha gent boníssima també, i un cop més ho vull reconèixer, i treballarem en aquest sentit.
Vicent.
Amb la idea que vostè tenia i la proposta que vostè va fer en el seu programa, que implicava inversions precisament en els sectors que més ho demanen, si això es manté, vostè, amb els ingressos que tenen, el pressupost que tenen actual, podem fer-se encàrrec? És a dir, amb això n'hi ha prou? I la pregunta, per tant, ve cap a la segona part, que sí que seria una mica més compromesa. Si això no és així, vostès han plantejat, no un guany, evidentment no pot ser, però l'any que ve, considerant que els ajuntaments no poden acumular dèficit, perquè això ho preveix el govern espanyol, etcètera, etcètera, han pensat en augmentar impostos, taxes, tributs, etcètera?
Doncs, efectivament, tenim una llei Montoro estatal que és una vergonya, que és un atemptat a l'autonomia local, a la sobirania local, i així ho hem denunciat sempre, i treballarem perquè això canviï, no? Però més enllà efectivament d'aquesta ingerència injustificada i recentralitzadora un cop més de l'Estat, en realitat la situació de Barcelona és diferent, perquè Barcelona té superàvit, no només no té dèficit, sinó que té superàvit, i a més ho té històricament, no?, per un bon disseny institucional que és just reconèixer, no?, de governs anteriors, i insisteixo, d'un nivell tècnic molt bo del propi Ajuntament de Barcelona. Doncs el problema, entre cometes, que té Barcelona és que primer té un marge normatiu més ampli que altres municipis, perquè té una carta pròpia, la carta municipal, i per tant té més competències i més capacitat d'intervenció, i té superàvit ara mateix, no? De fet, un dels problemes que ens vam trobar és que ens vam trobar amb un pressupost ja fet i pràcticament executat del 2015, no?, fet pel govern anterior, perquè vam prendre possessió el mes de juny, i resulta que ens donava un superàvit com no s'havia donat mai, que anava directament al calaix a no produir res, no? Vull dir, a no fer-se servir per res, que eren de més de 120 milions d'euros.
El deute acumulat, el deute antic, el deute públic.
No, no, clar, però és que al nivell... Bueno, de fet, les agències tradicionals de rating s'han reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i veien bé que s'utilitzés el superàvit, perquè feien que efectivament no tindria cap rendiment aquest superàvit, no? Perquè el nivell d'endeutament de l'Ajuntament de Barcelona és molt baix, no? Uh-huh. Aleshores, una de les mesures de govern més importants d'aquests mesos que hem impulsat ha estat efectivament poder utilitzar aquest superàvit per lo que són, dius, clar, si hi hagués superàvit en una ciutat on tothom és feliç i no li falta de res, però tenint emergències socials com les que tenim amb temes de vivenda, d'alimentació, etc, pues, i estem molt contents perquè ho vam portar això a la comissió i va tenir pues un gran recolzament també dels grups de l'oposició que van estar d'acord en que efectivament...
Però, per tant, descarten la possibilitat d'augmentar, per exemple, l'IBI o...
Sí, ara mateix això no està sobre la taula, pujar impostos en absolut. De fet, li dic, el que tenim són recursos que s'han d'utilitzar ben utilitzats, cosa que ara mateix no estava succeint.
Jaume Barberà i Gonzalo Bernardos per acabar. Mira, que l'alcaldessa ha de marxar en 5 minuts. Quina feina avui. Sempre té, però avui...
Alcaldessa, per què per vostè representa una cosa que no vol cometre? Com participar en els actes religiosos de la Festa de la Mercè? Per què? Vostè representa tota la ciutat.
Uh-huh.
I...
Exacte.
Tota la ciutat.
Exacte, tota.
I és tradició, per exemple, que vostè participi en l'acte religiós màxim que es fa i pot perfectament no ser creient. I uh-huh. ho fa perquè representa tota la ciutat, que hi ha persones que no són creients, que hi ha persones que són creients, que hi ha persones que són catòliques, que hi ha persones que no són catòliques, etc. De la mateixa manera que podria anar perfectament a un acte religiós, per exemple, de la comunitat musulmana, de la comunitat pakistaní, etc, etc, etc.
Bueno, jo insisteixo, estem... O sigui, que ha estat tradició fins ara, no ho nego en absolut, ha estat tradició fins ara. I que s'ha de mantenir bona per la tradició, totalment d'acord. O sigui, són les festes de la Mercè, com deia, el seguici surt de la plaça de la Mercè, en aquest sentit, totalment d'acord. Ara, el que és un ofici pròpiament religiós, per mi forma part d'una cosa del passat que s'ha d'actualitzar, que és que en un estat aconfessional això ha de significar alguna cosa. Aleshores, que les festes oficials, no?, que són de la institució democràtica, que efectivament és aconfessional, perquè així ho hem volgut, no?, perquè en democràcia separem la religió de les nostres institucions, doncs jo entenc que la institució com a tal en un ofici no ha de participar per separar les coses, simplement no és anar en contra de ningú. De fet, vaig veure fa poc a l'arcabisbe que va estar també pues, al pregó i a les darreres festes que hem fet i ens vam saludar molt cordialment, no?, i segur que col·laborarem en un munt de coses, però en el que és un acte oficial crec que és bo separar, no?, i creiem, no només ho crec jo, sinó que des d'una convicció de la comunitat confessionalitat de les institucions, sinó des del laicisme, simplement separar una cosa de l'altra. I qui vulgui anar a la missa, que vagi a la missa.
Per aquesta raó, l'Ajuntament de Barcelona no hauria de posar cap pessebre, per exemple.
No hauria de posar cap pessebre. Home, forma part, efectivament, de les tradicions, no? I aleshores, bueno, en podríem debatre, si vol, no? Jo entenc que els Reis Mags o el pessebre forma part de tradicions que en si mateix no signifiquen representar un ofici, que és diferent, o sigui, és ja un acte d'una església, en aquest cas la catòlica, no?, que oficia pues, a l'arcabisbe, en aquest cas.
Es diu la Mercè.
Sí, sí, i la Mercè hi pot tenir un origen religiós com poden haver-hi molts altres orígens de les nostres tradicions, però això no vol dir que...
És la patrona de Barcelona.
Que sí, però una cosa és reconèixer la tradició, una cosa és reconèixer la patrona que ningú ha qüestionat en cap moment. Una cosa és això i una altra cosa és que la institució democràtica se separi d'un ofici religiós. És simplement això, jo crec que no... I qui vulgui que hi vagi a títol individual, vull dir que no hi ha cap problema.
No fem festa.
Com
que no? Clar que fem festa. Fem la festa de la Mercè, la festa
de Barcelona. Però perquè té un origen religiós, és la patrona de Barcelona.
Una cosa són els orígens i una altra cosa és una missa. Només estem separant això de la tradició.
Alcaldessa, sabem que en economia per repartir primer hi ha que generar. I el que vostè té una situació financera molt solvent, però a mi em preocupa que en aquesta generació vostès posin pal a les rodes als creuers. Per exemple, dic com ha dit algun dels seus regidors que hi ha que reordenar el sector de creuers entenent aquesta paraula, ens deduïa de la seva frase, de reordenar, disminuir-los, quan realment Barcelona ha estat un èxit impressionant, és el tercer port més gran del món en recepció de creueristes, és el primer d'Europa, i després en la moratòria hotelera, perquè aquí hi ha que distingir el gra de la palla. Estaria molt bé el tema de regular definitivament els apartaments turístics i només generar apartaments turístics en edificis d'un únic propietari, propietat vertical. Però des d'agafar i posar-li dificultats a un Four Seasons que aniria en el Passeig de Gràcia, a la part dalt, que revitalitzaria tota la zona i crearia molta riquesa, a mi, en aquest cas, em sembla que aquesta part de generació se l'està oblidant en aquests mesos.
A veure, no només no l'estem oblidant, sinó que el que pretenem és millorar, no? Millorar, i això vol dir, per exemple, que entenem que aprenent del model de la bombolla immobiliària, el que ens ha de preocupar ara és no tenir monocultius econòmics a la ciutat i que, evidentment, el turisme és un gran actiu de la ciutat, però que hem de treballar per diversificar més el model productiu. Jo estic segur que vostè, com a economista, estarà totalment d'acord. Hem coincidit denunciant els mals de la bombolla immobiliària a moltes xerrades amb el senyor Bernardos, i estic segur que compartirà que un bon model econòmic és el que diversifica, no? I no els monocultius que poden generar bombolles com les que hem patit fa poc i que ens han generat desastres econòmics. Aleshores, nosaltres el que volem és, per una banda, mantenir el que funciona, com és en el cas del turisme, com és en el cas dels creuers, i millorar-ho. Millorar-ho vol dir fer-ho sostenible a llarg termini, no només pensar en el curt termini, que és el que es va fer amb la bombolla immobiliària, i cal, per tant, posar ordre i pensar en que les activitats siguin sostenibles. Efectivament, el món dels creuers és una activitat econòmica molt important per la ciutat, però el mateix sector ha fet informes on reconeixen impactes negatius. Bueno, doncs anem a treballar per millorar aquests impactes negatius, com és la sobresaturació que generen en el centre de Barcelona en moments determinats, com és l'impacte mediambiental que el mateix sector i el port reconeix i que s'ha de treballar i s'està treballant per millorar l'impacte ambiental, com és també regularitzar la precarietat del sector. Dins dels creuers, en alguns casos, hi ha situació de precarietat laboral. O sigui, genera molta riquesa, però està molt mal repartida, i per tant això, una ciutat que vulgui ser democràtica i justa no se'n pot despreocupar, no? En nom del progrés no es poden tolerar situacions de precarietat i de vulneració de drets laborals, i per tant anem a treballar amb el sector per millorar això en benefici de tothom, i de la pròpia activitat perquè sigui sostenible a llarg termini. I a part d'això, anem a treballar amb altres activitats econòmiques, com la rehabilitació, com el tema energètic, com el tema mediambiental, que signifiquin també altres activitats.
I remunicipalitzar determinats serveis que passen a l'empresa privada i que, d'alguna manera, els treballadors tenen unes condicions que no són les més adients de salari i laborals, i seguir l'exemple a Madrid, com ho veu això?
De quin cas concret
està parlant? Per exemple, escombreries, per exemple, determinades coses de parcs i jardins, etcètera, etcètera, etcètera.
Bueno, nosaltres hem dit que estem a favor de remunicipalitzar, per exemple, doncs, serveis bàsics, no? Les escoles bressol que s'havien començat a privatitzar. Nosaltres som partidaris de recuperar el control públic i vam aturar la privatització de dues escoles bressol per recuperar el control públic de serveis bàsics que entenem que s'han de regular en base no al criteri de la, diguem-ne, del màxim benefici que legítimament persegueix el sector privat, sinó en base a l'interès general. Evidentment no es podrà remunicipalitzar tot, ni té sentit remunicipalitzar-ho tot. Hi ha serveis molt bàsics com l'aigua, per exemple, que és un bé comú que s'està remunicipalitzant a tota Europa perquè la privatització d'aquest servei ha estat un fracàs. Doncs aquí volem treballar amb aquest horitzó, no?, de recuperar el control democràtic de l'aigua per controlar millor també les tarifes, la qualitat, etc., no?, i sempre amb criteris d'interès general. I hi haurà altres coses que té sentit, potser, que estiguin externalitzades, però on s'han de millorar molt les clàusules d'aquestes contractacions. No? Ara mateix, per exemple, breument, estem treballant en el servei d'atenció domiciliària. És una vergonya. O sigui, tenim a centenars de treballadors i treballadores que estan fent les feines més dures d'atenció a la nostra gent gran, a les persones més vulnerables, a la gent malalta, amb unes condicions de precarietat i d'explotació laboral que a mi, com a ajuntament, m'avergonyeix que aquest contracte estigui sota l'Ajuntament de Barcelona i, per tant, això s'ha de canviar immediatament.
Vicent, una molt concreta, sí. I molt això, bé, perquè com cada un t'ha conegut, se'm pregunta una gent que són usuaris habituals del mercat del Bon Pastor, que fa 7 anys van començar les obres, que alguns paradistes estan anant-se'n perquè s'han allargat moltíssim, i que què farà l'alcaldessa? És una cosa molt concreta,
Bueno, és que, dic una cosa, és que crec que algun dia s'ha de fer una conversa amb l'alcaldessa, el dia que sigui, parlant de les petites coses de les ciutats, igual que amb l'alcalde de Tarragona, el de Girona, perquè moltes vegades parlem amb la macrociutat i no parlem precisament d'aquestes coses, d'aquest semàfor que no sé què...
I ja que tenim molt bé social...
Com un usuari de Barcelona, no vivint a Barcelona, sabem que Barcelona cada vegada restringeix més el trànsit i que no hi ha transport públic capaç de poder satisfer les necessitats dels individus que necessitem venir a Barcelona a treballar. També podríem discutir-ho, això. Podríem posar-ho a la carta al rei, perquè a Catalunya, a Barcelona, tot el que fa també afecta a tota Catalunya.
Però això és una mica més llarg, el del Bon Pastor, em sembla que és una resposta molt concreta.
Podríem discutir-ho, eh?
Jo ara li confesso que concretament com està el mercat del Bon Pastor, no ho sé, que sí que sé que és un barri prioritari perquè és un dels barris més castigats a tots els nivells, no? amb temes de drets socials, però amb temes també de comerç, etc, i que efectivament és un dels barris prioritaris. De fet, volem treballar amb un pla de barris, ja ho vam dir, no? I estem ja treballant amb un pla de barris, perquè més enllà de les actuacions que s'han de fer per tota la ciutat en equipaments bàsics, en comerç, etc, hi ha alguns barris que requereixen d'un impuls especial perquè ens hi va la sortida de la crisi de tota la ciutat, no només dels barris més afectats.
Val, li faré tres preguntes vos per acabar i m'agradaria que me les contestessis, si pot ser també amb aquesta brevetat. Recordo que va ser, crec que va ser el Fred Bosch en aquest programa, que va demanar, escolti'm, Barcelona s'ha de posar al capdavant amb el tema de la gestió dels refugiats i rebre refugiats aquí a Barcelona. Vostè de seguida el mateix dia va dir, absolutament d'acord, som-hi. I Barcelona va ser capdavantera a Europa en demanar-ho. Sabem alguna cosa?
Sí, estem treballant. A més, bueno, jo crec que això és una cosa molt positiva en tots els sentits, no? I em fa sentir molt orgullosa de ser veïna d'aquesta ciutat i de ser alcaldessa d'aquesta ciutat. Que, efectivament, quan hem començat a veure aquestes imatges insuportables, que en realitat ja s'estaven produint, però que sembla que fins que no surten els grans mitjans no existeixen, hi ha hagut una reacció generalitzada. O sigui, tots els grups municipals ens hem posat d'acord, ens hem reunit ja i tots els grups municipals de l'Ajuntament estem d'acord amb que volem que Barcelona sigui una ciutat refugi, i les ciutats hem fet un pas al davant allà on tenim estats fallits, no? Perquè tenim un estat espanyol, doncs, que en molts temes ho està sent un estat fallit, i també amb aquest, no? Que amb una incapacitat de respondre davant del que és una crisi humanitària sense precedents. Aleshores, aquesta mateixa unanimitat en els grups municipals, que a mi em dona molta esperança i que espero que acompanyi tot el mandat, s'ha donat també a nivell de ciutat. Hem rebut una allau de trucades i de correus electrònics de ciutadans que ofereixen tota mena d'ajuda i de voluntariat. Aleshores, nosaltres ens hem posat a treballar un cop més els serveis tècnics de l'Ajuntament. Hem incorporat a un coordinador, no?, l'Ignasi Calvó, que és un expert en temes de refugiats, que ha treballat sobre el terreny a Síria i a molts altres països de la regió, ha treballat sobretot a Metges Sense Fronteres, però també a l'Agència Catalana de Cooperació, i estem treballant en un primer pla que de fet, bueno, espero que ja la setmana vinent podrem fer públic ja unes primeres actuacions. Estem treballant amb les entitats, evidentment, perquè s'ha de treballar amb les entitats que són expertes en el tema. Ens estem coordinant també amb la Generalitat de Catalunya, amb el Fons Català de Cooperació, amb molts altres municipis que volen formar part d'aquesta xarxa de ciutats refugi, i ja ho vaig anunciar que ara a principis d'octubre jo mateixa amb l'equip tècnic que directament treballarà aquest tema ens desplaçarem a diversos països europeus per veure de primera mà tant la situació que s'està visquent, no?, en els llocs de trànsit més complicats com pot ser Grècia.
Quanta gent podia rebre a Barcelona? Quanta gent podia rebre?
Bueno, el tema no és tant un tema de xifres, perquè si s'hi fixa, o sigui, evidentment que les xifres són importants, amb les primeres xifres que s'han parlat del contingent que podria assumir l'estat espanyol i Catalunya, estem perfectament preparats a Barcelona per rebre'ls, perquè s'està parlant de que podria haver-hi una primera acollida de 3.000, 5.000 persones a Catalunya, on Barcelona faria de hub, no?, com que té moltes més infraestructures, faria de lloc d'entrada, d'un primer lloc d'acollida, i a partir d'aquí es podrien distribuir per al territori, ja amb calma, veient exactament quines... Perquè, clar, s'ha de veure, no?, en quina situació arriba cadascú, si són famílies, si són persones soles, si tenen necessitats mèdiques, etcètera. No? Aleshores, primer s'ha de fer aquesta primera acollida i després, a poc, es treballa la integració en el territori. Aleshores, això, conjuntament amb les entitats, amb les altres administracions, per aquestes primeres xifres que podem estar parlant de 3.000 o 5.000 persones, Barcelona ara mateix ja està preparada i, de fet, si us hi fixeu, acollim molts events que són molt més massius que això, no?, i que, per tant, la ciutat està i estarà preparada.
Avui deixo a La Vanguardia que hi ha hagut districtes que, on no s'han convocat juntes de portaveus, ni comissions, ni plens, o consells de barri, que es trepitja poc el districte. Això és veritat o és mentida?
Home, jo diria que aquest Ajuntament i aquest govern trepitgen molt els districtes des del primer dia. Jo mateixa, com a alcaldessa, ho he tingut com una prioritat, el fet de desplaçar-me als districtes, cosa que no havia passat en mandats anteriors. Després és evident, o sigui, portem 3 mesos de mandat, amb l'estiu pel mig, amb un govern de 11. Aleshores, segur que no hem arribat tot lo bé a tot arreu que voldríem, no? Però que estem treballant a totes les àrees, deixant-nos la pell 24 hores, tant en les àrees com en els districtes, li puc garantir, no? I aleshores, potser sí que és veritat que en algun districte encara no s'ha convocat una comissió de govern, però es farà de manera imminent, que ningú es preocupi, perquè, efectivament, els barris és la ciutat de Barcelona. O sigui, ja ho deia Vázquez Montalbán, no?, que Barcelona són els seus barris, i sense els barris no s'entén Barcelona.
On va avui?
Doncs avui vaig, evidentment, a la festa major de la Mercè. Vaig a la plaça de la Mercè i farem el seguici popular fins a la plaça. Allà hi haurà el Ball de l'Àliga, no? Uh-huh. Després tindrem les colles castelleres de la ciutat de Barcelona. I, bueno, i tenim el piromusical avui també com a gran activitat per tancar.
Que disfruti molt de la festa. Moltes gràcies per ser-hi avui aquest dia aquí, alcaldessa. Sort. Ada Colau, avui al Món RAC1, pràcticament 2:15. Ara tornem. Vinga, va, espera, anem a la publicitat. Ara tornem, publicitat. Vinga.